veient els últims 3 i 4 dies, cada dia hi ha llançament o de projectils, o en aquest cas de míssil antitanc, i o és un grup palestí a sud del Líban, o si no és, com sembla, Hezbollah, que és qui controla el sud del Líban de forma completa.
De la resta que heu escoltat?
Ah, he intentat escapolir-me.
Ja m'ho imagino.
No, és que és molt complicat un conflicte de tants anys, i el que jo no estic d'acord és que he escoltat ara que Israel, gràcies a la seva capacitat econòmica, doncs no, més o menys que no compleix les regles, no sé què, perquè els països àrabs tenen molt més diners que Israel. El tema clar de la mateixa és que són, com deia Mossos, clarament, una persona que vaig entrevistar molt, que era un escriptor impressionant, i sempre em va dir dues frases. Una, que els fanàtics mai somrien, mai fan de gràcia, i la segona, que això és un conflicte entre dues causes justes. La causa palestina i la causa israeliana, el dret dels palestins d'un estat, el dret dels jueus de tenir un llar nacional. El tema ara mateix és molt complicat perquè, malauradament, la solució dels dos estats és pràcticament la mateixa, impossible, per molts motius, però si anem cap a la banda palestina, evidentment, hi ha una divisió molt, molt, molt gran, estén els últims anys o mesos i fins i tot del poder d'Abu Mazen a Cisjordània, hi ha una fanatització religiosa molt important, perquè en aquest cas, el dissabte, el que va passar també, és un tema també molt religiós, és a dir, Hamas és una organització que va néixer el 87 com a moviment social, religiós, i després es va convertir en un braç armat molt poderós, que és avui qui mana, bàsicament, el Mohammed Dave i tota aquesta gent. El tema és que aquest Hamas, com va passar dissabte, jo vaig veure molts vídeos i hi havia molts textos de textos religiosos, saps? Textos de, no només a l'Akbar, que això ja és evident i normal, sinó textos molt de Guerra Santa. I és molt complicat ara mateix, amb aquesta meitat palestina, que és Gaza, perquè Palestina té Gaza i té Cisjordània, fer un acord de pau. En el camp israelià, jo sí que he vist de forma clara que hi ha una radicalització a la dreta de la societat, deguda principalment a la demografia, degut també a la intifada, a la retirada de Gaza el 2005, que la va fer Sharon, que era el pare dels colons, però Sharon va dir que si ens retirem de Gaza no hi haurà més missils ni res. Llavors, ara, l'esquerra veu com això tampoc, igual que Oslo, no s'ha transformat en un acord de pau. Per això, ara mateix, veig molt complicat, a menys que no hi hagi una implicació o diríem una pressió mundial, o per exemple un acord d'Aràbia Saudita amb Israel, que el món àrab es vol que amb els palestins i Abu Mazen pugui pactar un acord amb Israel, però tot i això és molt difícil veure Hamas acceptar aquest acord.
El Domènec volia dir alguna cosa.
Jo volia fer 3 o 4 punts. Ui. Ràpidament, un perquè això de l'esquerra internacional que deia l'Anna Gómez és paradoxal, perquè ho dic pel següent. En l'origen de l'estat Israel hi ha un suport, diguem, tant del món socialista com fins i tot en el seu moment de la Unió Soviètica. És més, els kibbutz són visualitzats com experiments d'utopia socialista. I sí, això, senyor, es manté durant molt temps, i hi ha unes connexions amb això molt importants. El canvi no és en Hamas, és amb la OLP i els anys 60, que seria més el que, és a dir, la idea de que els palestins tenen dret a l'autodeterminació i la solidaritat amb el poble palestí. Clar, el de Hamas és una altra història, perquè de fet el de Hamas neix en gran part per carregar-se això, és a dir, neix fomentat per una part del propi estat d'Israel per carregar-se això, és a dir, no tal, altra cosa, jo no he vist, bueno, potser m'equivoco, no he vist grups d'esquerra, bueno, grups d'esquerra n'hi ha moltíssims, per tant, vés a saber, que hagin dit que Hamas és una organització no sé què, no, això no ho he vist, però només 3 apunts ràpids. El tema, ho dic perquè s'entengui, sí, Hamas és una organització terrorista, val? Ok. ETA era una organització terrorista, sí? Si s'actuava contra ETA, es bombardejava a Bilbao. M'enteneu el que vull dir? És a dir, si es considera que Hamas és una organització terrorista, el que no pot ser és que la resposta sigui un bombardeig constant sobre un conjunt de població.
Si Israel es presenta com una democràcia i vol ser tractada com una democràcia i reivindica com a tal, ha d'actuar com a tal. i ha d'intentar resoldre els conflictes com a tal.
Sí, ha de permetre, ha de permetre una invasió.
Però no, però Hamas no s'ho ha intentat
Israel,
eh? Ha d'intentar respectar els drets humans. Però ara està
responent... Molt ràpid, molt ràpid.
No acabo d'entendre. Una democràcia no té dret a defensar el seu territori?
Sí, clar que té dret a defensar-se.
O sigui, pel fet de ser Israel una democràcia, ara d'esperar que l'envaeixin i que li matin els
drets humans. Ha de buscar la diplomàcia, ha d'intentar evitar caure en crims de guerra com els que parlen Nacions Unides, és a dir, jo crec que el dret a defensar-se no equival a la barra lliure contra la població civil.
De moment els únics crims de guerra els ha comès Hamas.
No, està clar. Però del que estem parlant és que si hi ha aquesta invasió terrestre de Gaza amb 300.000 soldats i hi haurà la població civil...
Ahir va haver un dirigent important del partit majoritari del govern d'Israel que va proposar fotre una bomba atòmica a casa. Això és una proposta, diguem, en aquest sentit que estava apuntant. Dos coses. Una, el que ha dit el Ramon Rovira, de que tot això és una gran operació d'Iran. Compte, perquè a vegades atribuïm molta capacitat als actors geoestratègics i deixem els actors territorials com si fossin mers tal. La preparació del que ha fet Hamas no ho ha fet en un mes, ni ho ha fet en una setmana. Això ho ha fet en molt temps, perquè això és impossible de pensar, com es pot organitzar tot el que han organitzat. Això ho han fet en molt temps, s'han preparat durant molt temps, han estat molt temps sense actuar, precisament per fer veure que no tenien aquesta capacitat, i per tant jo entenc que ells tenen també agendes pròpies i estratègies. I un últim apunt, perquè... Un últim apunt i acabo.
Qui els ha enviat les armes?
No, jo
qui
no
els ha enviat els diners?
Deixeu acabar, però acabem
No estic negant això.
És que és tan evident que...
Ramon, perquè jo no estic negant que Iran doni suport a Hamas. Dic, els anàlisis que ho tendeixen a veure tot, com dir, no, això és per carregar-se l'acord amb l'Aràbia Saudí, i no veuen que hi ha agendes territorials pròpies, poden acabar fallant. Jo només dic això. I després, una cosa, és a dir, amb tota aquesta cosa de... jo crec que Israel, i la doctrina militar que ha sustentat Israel, i també Estats Units, que ha fracassat altres vegades, ha rebut una hòstia enorme, absolutament enorme, amb l'atac de Hamas, absolutament enorme. I aquesta idea de que Israel pot ara atacar Gaza, i després si ve Hezbollah, doncs no passa res perquè pot atacar Hezbollah, és profundament errònia. O sigui, jo crec que hi ha una percepció dels països occidentals d'una fortalesa que en aquests moments és absolutament precària.
Són les 10 i 7 minuts. Ho anirem deixant, però abans d'acabar, és allò que us parlava dels nadons. És evident, però no falta que no m'ho digui ningú, perquè ja ho sé, perquè és que ja ho sé, que no és el que diu, home, és que són nadons amb mort. Sí, sí, però jo vull posar en context, no la manera, vull posar en context la informació, val? De com s'ha produït, és a dir... Si tu dius que han mort uns nadons o que han assassinat uns nadons, és gravíssim. Si tu dius que aquests nadons, a més, han estat decapitats, llavors ja parles de que la maldat es torna diabòlica. És a dir, tot és diabòlic, però encara ho és més, d'acord? El problema és la informació. I no estem parlant d'una conta de Twitter que l'Steve Bannon... No, estem parlant d'una altra cosa. Estem parlant d'una informació que hi ha... Jo us explico com va anar tot, perquè ho hem estat revisant amb l'equip de RAC1, del món RAC1. Ahir a la tarda va començar a sortir notícies sobre nadons, suposadament decapitats per Hamas, en una població propera a la Franja de Gaza. El primer a parlar de famílies decapitades va ser un general de l'exèrcit d'Israel. Escolteu.
You can see by yourself, family.
Ho podeu veure vosaltres mateixos. Han assassinat famílies, pares, mares, parelles, joves, als llits, als búnkers, al menjador o al jardí. Els terroristes van venir i els van matar a trets i després els van tallar el cap.
Aquí hi ha una mena de ruta. Hi ha una ruta. Els ensenyen els periodistes el que ha passat, val? Llavors, fixeu-vos que aquest senyor que hem sentit parlava de decapitacions en general, que no vol dir que estiguin ben fetes les decapitacions en general, ni en infants, però ho dic per al tema del titular, de la informació de com va, de ràpida, i que hem de tots plegats, aquí els primers hem de comptar fins a 10. Però hi ha un periodista, una periodista del canal, d'un canal de notícies d'Israel, que fa una crònica des del lloc en què assegura que els decapitats són nadons.
It's hard to even explain exactly
És complicat fins i tot d'explicar exactament el nombre de víctimes que hi va haver aquí mateix. De fet, els militars israelians no tenen encara un nombre clar, però estic parlant amb alguns dels soldats i diuen que el que han vist mentre caminaven per les cases són nadons amb el cap tallat.
Babies. Their heads cut off. That's what they said.
Què passa? Després ella, pel seu compte, després ja ho fa pas enrere. Però això que hem escoltat es fa mirar a la Twitter. I llavors ja s'explica que hi ha 40 nadons decapitats. Clar, imagina't. Alguns mitjans ho recullen. El Times. El Times britànic diu que els nadons han anat allà a la gola. La BBC, que també estava en aquesta visita, parla de famílies senceres mortes amb nadons inclosos i amb algunes de les víctimes decapitades. En cap cas fa referència a 40 nadons decapitats. Tant La Vanguardia, que ha pogut parlar amb fons de defensa i exteriors d'Israels, han corroborat que han mort una quarantena de nens, inclosos nadons, però res de capçallats. I El País, per citar un altre diari, tampoc ha pogut confirmar les decapitacions de nadons a través d'un portaveu de l'exèrcit. I en Salem Ergi tampoc ha pogut confirmar l'atrocitat XXL. Oi que no, Sal?
Sí, més o menys correcte. És a dir, això va passar al kibbutz que es diu Kfar Aza, que ahir a Israel va deixar que un grup de periodistes estrangers i entrés per veure i per parlar i per fer entrevistes i fer imatges, i jo no estava allà, evidentment, no estava en aquest grup, estava a Ashkelon. El que surt d'allà és que és evident, i això no hi ha cap discussió, que Hamas va assassinar famílies, persones civils, nens i nadons, però jo també vaig rebre informacions de que hi ha nens decapitats. Llavors vaig preguntar, perquè evidentment, com tu dius, que tota decapitació és terrible, però 40 nadons és encara més. I vaig preguntar a les fonts israelianes, a l'exèrcit, i no em poden confirmar de forma oficial. És a dir, jo sempre els dic que a mi, normalment no, és a dir, si no fan mentides, és a dir, si no volen dir una cosa o si no comenten o saps, però no m'han confirmat de forma oficial que van ser els nadons que han sigut decapitats. Però sí que a la premsa es parla que en general hi ha hagut aquests casos, però dels nadons no tinc cap confirmació, i per tant jo no puc dir ara mateix que això ha passat.
Pues mira, així de clar queda. Són les 10 i 12 minuts. Vols alguna cosa, Ferran, o no?
No, que és evident que les fonts oficials ahir la nit no confirmaven cap font oficial la decapitació, que en una guerra, ja sabem, sempre es busca impactar a les opinions públiques i aquestes propagandes, i que aquesta propaganda, i que els periodistes hem de ser extremadament curosos en un context així en la informació, perquè ni tan sols els que estan sobre el terreny en un context de guerra tenen l'accés a tota la informació, i moltes de les fonts, malauradament, estan contaminades.
Són les 10 i 12. Escolta, digues.
No, home, que això no treu, però això no porta a dir, home, veus com no són tan mala gent, van matar els nadons, però no els van decapitar.
El debat, Melero, no és aquest el debat. El debat és que hi ha una guerra sobre el terreny, una guerra psicològica, també, que ara, a més, s'ha magnificat amb les xarxes socials, és el que deia el Ferran.
Sí, estic d'acord amb el que deia el Ferran.
Sí, però...
Jo l'únic que dic és que una cosa no porta a l'altra.
Escolta'm, tampoc seria tan estrany, eh? Aquí recordeu, és que la memòria ens és feble. En el moment en què Al-Qaeda va començar a emetre vídeos de gent que els decapitaven, clar, hòstia, vam quedar tots absolutament parats, perquè això no ho havíem vist mai. Ara resulta que ens... Evidentment, potser no ha passat. No en tinc ni idea.
Però no hagués estat estrany.
Però tampoc ens sembla la cosa més estranya del món.
No, estic absolutament... O sigui, no,
jo crec, no, és que... No, és cert o no és cert, Xavier? És cert o no és cert?
Jo crec que són plans diferents. És a dir,
ah, sí?
No, el debat informatiu i el que deia el Xavier Malero. És a dir, que evidentment la barbària és la barbària i el grau, però crec que també és important el debat informatiu. Tot i que de moment no ha passat, no dic que no passi, en aquest cas no ha passat el que tu dius del Al-Qaeda.
No, és que no ho sabem.
No, Al-Qaeda...
Però ho han amenaçat en fer-ho.
No, exacte, això pot
passar. Ah, coi!
No, però dir que Al-Qaeda era l'exhibició directa d'això.
Sí. Però és que han amenaçat en fer-ho, han dit que cada vegada que hi hagi un atac, ells tallaran el cap a un dels 150 rehens que tenen. Hostatges que tenen.
No vull ni...
Més clar l'aigua?
Per exemple, quan va haver-hi la guerra d'Afganistan dels anys 80, les barbaritats que es van fer són indescriptibles. Això més o menys ho he estudiat, són absolutament indescriptibles, i es feien, i no hi havia en aquells moments internet. Vull dir que les guerres porten a barbaritats indescriptibles. Sí. Ah, els agents que tenen capacitat d'influència en els actors, en el terreny, el que han de fer és intentar evitar per tots els termes que aquestes barbaritats es produeixin. És a dir, jo crec que aquesta és la resposta. O sigui, ho dic perquè moltes vegades ens situem en uns nivells molt com si estiguéssim allà, i no hi som allà. però la nostra capacitat, bueno, aquí a la tertúlia no, però la nostra capacitat, diguem, com a països, etc, etc, té que veure amb les possibilitats, si ja no de solució del conflicte, sí, com a mínim, més enllà dels posicionaments que cadascú molt legítimament pugui tenir, com a mínim, d'intentar aturar les barbaritats, crec.
Escolta'm una cosa, perdó, que són és un quart d'onze, mira, clavat del matí. Com? És que em diu una cosa que... Sí? Però tu... Hola, Armenteres.
Hola.
Hola. Bon dia. Això que m'han explicat és veritat?
Sí, conversa telefònica.
Un moment.
Ja saps què faràs els dies 13, 14 i 15 d'octubre? Vine a celebrar les Jornades Europees de Patrimoni, la festa major del patrimoni cultural.
Endinsa't en les històries dels monuments, jaciments i conjunts històrics catalans. Totes les activitats són gratuïtes i n'hi ha centenars.
Tria la teva a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Les millors històries són les que reinventen constantment, com el Renault Clio i Tech Full Hybrid amb motor híbrid de 145 cavalls o 105 kW. Fins a un 80% de conducció elèctrica per ciutat i 900 km d'autonomia. Nou Renault Clio i Tech Full Hybrid. Mateix amor, energia nova.
Dades de WLTP, condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Cuides la salut. Cuides la feina. Cuides les relacions. Tu ja cuides massa coses. Deixa'ns cuidar-te la Caldera i ella et cuidarà a tu. Deixa el teu servei de manteniment en mans del servei tècnic oficial Junkers Bosch. L'últim de Junkers ja és Bosch.
Vols estalviar a full? Aprofita ara les supergangues diàries de Carrefour. Perquè només fins al 18 d'octubre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es tens un 20% en totes les peces de pernil i espatlla. Descompte en cupó bescanviable. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 15 d'octubre per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Has vist la nova amiga del Pol? És ben estranya. Té veu d'ultratomba i no para de donar-li voltes al cap. Creus que vol alguna cosa amb ell?
Què dius? És la nena de l'exorcista que des que van a PortAventura que no se separa d'ell.
Aquest Halloween es quedarà amb tu per sempre. PortAventura World. Made to scream. Made to remember. Hotel més entrades des de 51 euros. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
La festa d'ofertes Amazon Prime ja està aquí. Dos dies d'ofertes increïbles en electrònica, llar, cuina i molt més.
Estem en directe i el Joan obre la seva oferta increïble. Treu el precinte, obre la solapa esquerra i ara la dreta. És una batedora! És una batedora! Es deu sentir ben bé com una estrella.
La festa d'ofertes Amazon Prime és el 10 i 11 d'octubre. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime i troba les teves ofertes ara.
Renova l'estil del teu menjador o sofà amb els millors preus de Conforama. Només fins al 16 d'octubre, 24% de descompte amb enviament gratuït. Conforama.
Se puede decir teléfono o celular, ordenador o computadora. Puedes decir autobús, camión o colectivo, maletero, baúl o cajuela. Puede ser un follón o un bochinche, frigorífico o heladera. Se puede decir de muchas formas, porque compartimos uno de los idiomas más ricos del mundo. Este 14 de octubre celebrémoslo con 15 millones a un décimo del sorteo del Día de la Hispanidad de Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ven, pluja, neu, tempestes... Estigues preparat i no passis fred aquest hivern amb els pijames de fabricació pròpia de Montse Interiors. Ara, a més, en comprar un pijama de fabricació pròpia tens la segona unitat al 50%. El 100% de comoditat i el 100% d'escalfor, però el 50% del preu del segon pijama. Promoció vàlida només fins al 14 d'octubre. Consulta condicions a montseinteriors.com i a les nostres botigues.
Estem destinats a superar-nos i res millor per fer-ho que aquest diumenge a Salou, destinació de turisme esportiu i familiar.
Vine a la cursa de RAC 1. 5 quilòmetres per donar-ho tot, corrent o caminant.
Gaudeix d'un recorregut a prop del mar i pels indrets més emblemàtics de Salou.
T'hi esperem aquest diumenge.
Avui, a la tertúlia, amb la sotsdirectora del diari Segre, Anna Gómez, l'advocat Xavier Melero, l'historiador Xavier Domènech, i els periodistes Ramon Rovira i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
A les 10 i 19 minuts... Armenteres, tu diràs.
Dius tu la conversa? Qui ha trucat aquí? Perquè feia molts anys que no parlaven. Entre ells dos, ni cara a cara ni per telèfon. Pedro Sánchez ha trucat Oriol Junqueras.
Ah, ha sigut Pedro Sánchez de Junqueras.
Entenem que sí. És una conversa telefònica prèvia a la reunió que faran cara a cara a Sánchez i Rufián aquest migdia a partir de la una. Una conversa positiva, diuen, tant des d'Esquerra com des de Ferraz. I en què focalitzen? Doncs que Sánchez ha agraït el suport d'aquests 4 anys i ha exposat programa de govern pels propers 4. I Esquerra, que hi ha demanda sobre la taula, començant pel traspàs de Rodalies. A més que Junqueras, i això llegeixo textualment, les 4 frases que ens han passat. Ha valorat la importància dels avanços en clau política, social i antirepressiva dels anys de negociació amb el PSOE. Diuen tots dos que senten la base perquè els equips negociadors continuen parlant. Cap paraula, òbviament, ni de l'amnistia ni de cap detall del que s'està negociant en aquests moments, per no saber, no ens diuen ni quan ha durat la conversa telefònica. Oriol Junqueras ens explicava fa unes setmanes aquí a Madrid, en una visita que va fer, que feia molts anys que no parlava amb Pedro Sánchez, avui ho ha fet. Clar, hi ha una altra pregunta també. La reunió amb Junts, Sánchez amb Nogueras, és divendres. Podem entendre que hi haurà una trucada de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont?
No.
Abans, com ha passat ara amb Junqueras? No ho sabem, clar.
No ho sabem. Vaja, si és està bé. Escolta, hem trucat a l'Oriol Junqueras, però no va parlar. Jo crec que aquí hi ha una història que és molt interessant, que és un silenci estampa col·lectiu. No?
Sumar, no?
Sumar va a part. Jo estic parlant d'Esquerra, ah, sí. de Junts i del PSOE.
Sí.
Jo crec que aquí no, millor callar i no...
I sumar d'aquella manera també, perquè el que van treure ahir i bueno, poca cosa més, tampoc...
Sumar mira de fer de llebre.
Tampoc, exactament. És el que escalfa,
sumar, jo crec
que escalfa la carrera.
Sumar fa una cosa molt interessant, que és que es dona més pretensió del que és.
Sí.
Hi ha alguns noms que surten, que van sortint, que des de Junts per Catalunya, per exemple, diuen que no cal que surtin més, perquè no fan res.
No, fan veure que tenen un paper més rellevant del que és. Al final és...
Mira, Ferran Casas, com...
Sí, al final, jo crec que Yolanda Díaz diu, aquí el gran tema, el gran tangible de la investidura, el que hi haurà més concret serà l'amnistia... i hem de fer veure que nosaltres amb això hem tingut
ara
un paper central.
Digues,
un paper, però no un paper com el que tindrà evidentment el PSOE.
Per
defensar la posició que es diu, no? Dues coses. Dues coses. La primera, jo crec que el paper de llebre és important en aquest sentit.
Sí,
jo crec que el fet de que Yolanda Díaz, que és veritat que va anar com a representant de Sumar segons els fons del PSOE, era la vicepresidenta.
Allò va fer de trencagel, no?
Allò va ser molt important per poder iniciar un nou clima de reconeixement dels actors que havien de negociar. I hi ha una altra cosa que jo no he reivindicat mai, però ja posats reivindicaré. Jo crec que vam ser els primers, crec que vaig ser jo, a més, que vam proposar l'amnistia. Quan en aquells moments, inicialment, l'amnistia no la proposava ningú com a solució a tot aquest problema que estic parlant. Em sembla que del mateix 2017, si no recordo malament, ara hauria de recordar.
I vas proposar tu l'acord de claredat.
Exacte, però en aquell moment, però no es tracta de reivindicar-me, però sí. En aquell moment recordo que quan es proposava l'amnistia, la quantitat immensa de veus que deien que això no era possible, que era inconstitucional i no era factible. Quantitat immensa de veus, que ara ja no és així. És a dir, que a vegades aquest espai polític ha defensat posicions que han acabat sent els desllorigadors, com a mínim, d'una part del conflicte, perquè evidentment el conflicte és molt més ampli, hi ha molts més elements sobre la taula. Aquesta negociació té molt, i això és molt important també, més enllà dels acords concrets que hi hagi, hi haurà molt de sanificació. És a dir, que hi hagi una trucada del Pedro Sánchez a Oriol Junqueras és un element important de sanificació per les mútues parròquies. I això és això que sembla, dius, bueno, això en realitat és teatre, això és absolutament central perquè les negociacions arriben a un port. El que sí que ens sorprèn, i això és comentari ja purament a tall, tal, és que diu que feia anys que no parlaven.
Molts.
Això em sorprèn molt, perquè jo recordo quan l'Oriol Junqueras que va ser la investidura del Pedro Sánchez, no sé si del
2019, que es van saludar al Congrés.
Es van saludar al Congrés, i em sembla que l'Oriol Junqueras li va dir al Pedro Sánchez tenemos que hablar, si no han parlat fins ara, té a la marinera.
Segons els uns i els altres, no han parlat, i a mi això em sembla, és dir, jo crec que la conversa d'avui és rellevant perquè trenca una mica el gel o normalitza una mica les coses. Aquí, al final, el que ha estat extraordinari és que durant 4 anys el PSOE hagi estat pactant amb Esquerra Republicana i hagi estat pactant amb Bildu, i que, per exemple, Pedro Sánchez no s'hagi reunit en 4 anys amb Oriol Junqueras i amb Arnaldo Tegui. És a dir, si valen els vots, han de valer les fotos, perquè després el PSOE es lamenta, sí, de que com pot ser que les aliances no, i que els pactes que fa el desgastin tant. Clar, el desgasten tant perquè ells són els primers que no normalitzen el que hauria de ser normal. És a dir, si ells van a buscar cada setmana els vots d'aquests partits al Congrés dels Diputats, doncs han de reconèixer i han de normalitzar la interlocució amb els seus lideratges.
I ho han de fer pels seus propis votants.
I ara ho hauran de fer amb Junts, també, lògicament.
Un instant, Neymar, un segon, eh? Armenteres, quan ha durat la conversa?
38 minuts i 40 segons.
Si Pegasus ets tu
i el cronòmetre,
i el cronòmetre.
Era Pegasus. Et sembla genial els 40 segons.
Això és el que marcava un dels dos telèfons quan s'havia una cosa, les Menteres. Una cosa ser periodista i una altra ser un xafarder.
Això és la física quàntica del periodisme.
Aquest hem tots que ha durat 40 minuts. No té més, 40 minuts. Home, sí que té.
Home,
sí que té. Sí que té. Diu, man, ha durat uns 40 minuts. Ha durat 38 minuts, 40 segons, vol dir que hi ha hagut algú que t'ha vist el telèfon d'aquests, d'algun dels dos.
Sí, però Jordi, fixa't una cosa. I aleshores això és una reunió, no és una conversa.
Correcte. Vull dir, vol dir que han parlat... Perdó, Armen, ha sigut telefònica o ha sigut... No, home, perquè podia haver sigut a través del... Sí, no, no, telèfon, eh?
Però aquí hi ha un factor important que abans comentava el Ferran i que crec que val la pena abundar-hi. De fet, hi ha un primer trencagel, que és la reunió que hi ha a Waterloo entre Carles Puigdemont...
No, Waterloo no, al Parlament no...
Al Parlament Europeu, perdó, tens raó, a Brussel·les, al Parlament Europeu entre Carles Puigdemont i Yolanda Díaz, que allà, diguem-ne, ja sí que s'escenifica claríssimament cap a on es vol anar i què és el que s'ha de negociar. I la segona, que jo, per mi, si no estic equivocat, deu ser la primera vegada que el president del govern parla amb un dels empresonats, és a dir, dels que van estar a la presó. No crec que hi hagi hagut cap altra conversa en cap altre dels que van estar a la presó en el seu moment. Parlo de memòria, però no em dec equivocar gaire. I llavors em sembla que era en Xavier que comentava qui serà l'interlocutor. Evidentment no irà Pedro Sánchez o no conversarà amb Carles Puigdemont, com a mínim, jo crec que no ho faran oficial en aquest estadi de la negociació. Sí que hi ha un personatge important aquí, que és Santos Cerdán, que és la persona que sembla encarregada com per fins i tot anar fins a Brussel·les, Waterloo, on sigui, per intentar portar una mica a veure si ho podem, si això es pot
arreglar. Com és el que m'han dit? Parlar amb algú del govern.
Sí. Sí, sí, però no en aquesta primera instància.
Com a mínim que fos el ministre Bolaños. Santos Cerdán és un dirigent important, però és un dirigent del partit, no del govern. Jo crec que aquí les formes són importants i que precisament la crítica que es va fer des de Junts l'altre dia quan es va assenyalar Salvador Illa com a negociador i com a interlocutor anava per aquí, anava una mica de no ens envieu a l'Illa,
no ens envieu
jo crec, a Santos Cerdán, la meva aposta és que com a mínim que vingui Bolaños.
Jo no ho sé, el Santos Cerdán és un tio, és la mà dreta absolutament en aquests moments, sí, és la mà dreta
per l'escenificació. Jo també crec que acabarà Bolaños.
Aquesta és la part de la foto, que això podria ser, però jo crec que com a mínim aquesta part de negociació, que per cert en el seu dia vam dir que havia començat Zapatero i que realment ha sigut el que ha fet bullir l'olla fins en un moment determinat, això ara ja entra en un altre territori.
Una cosa és qui fa la cuina i l'altra és
qui fa la foto. I això podria ser
Bolaños Zapatero.
Però la foto és important per això que deia, perquè el PSOE no cometi amb Junts l'error que jo crec que ha comès aquests 4 anys amb Esquerra Republicana i Bildu, que és vull els teus vots, però no em vull fer la foto amb tu, però és estúpid.
Per mi el problema del PSOE, no, tens raó amb això, però és una miqueta més global. És a dir, si tu vols integrar tots aquests subjectes a la governabilitat, has d'explicar quin projecte tens d'integració de tots aquests subjectes. És a dir, has d'explicar cap a quin model d'Espanya...
Tenir un model d'estat.
Cap a quin model d'Espanya vols caminar, no dic que sigui immediat. Però, bàsicament, no per res, sinó perquè ho has de poder explicar a la teva pròpia gent.
I tinc una pregunta, que és, rufiana tot això, quin paper juga avui?
Doncs ben poc, no?
Una miqueta trist, no?
Perquè si el...
perquè home, si 38 tu... minuts 40 segons vol dir que la reunió Rufián es pot estar en taxi de la Moncloa.
Clar, si tu et reuneixes a la una i abans, diguem-ne, el teu jefe ja ha parlat amb... amb qui tu has de parlar, doncs, com a mínim, el terreny de joc, diguem-ne, està molt marcat o està molt delimitat. Vull dir, no crec que hi hagi desajustaments entre Junqueras i Rufián, però és evident que Junqueras vol tenir
maneres,
un control i un protagonisme maneres, en la negociació.
Ara t'ho anava a dir. També és perfectament legítim, és el, sí, president, del
és el
partit,
president del partit.
És el que decideix en última instància, sí, sí, i és la persona que té, que talla el bacallà.
És gairebé inevitable, perquè si Puigdemont té protagonisme, Junqueras ha de tenir...
Hombre, exactament.
Melero i Ana Gómez. Aviam, Melero i Ana Gómez.
Bueno, va començar amb les inhabilitacions del Junqueras, però veig que s'ha estat consolidant un model PNB dins d'Esquerra, on realment el partit tindrà una autonomia funcional i simbòlica diferent del que és el grup parlamentari i del que són els portaveus al Congrés. I això em sembla que el Sánchez evidentment també ho capta i li dona carta de naturalesa.
Sí. Anna?
A veure, primer de tot jo voldria reivindicar el paper de Podemos i ara sumar amb tota aquesta història, perquè és evident que és una llebre, és evident que s'ha de començar a parlar del relat, etc, etc, però no oblidem que Podemos és el partit que més des del primer minut és un partit que no va apoyar el 155 i és el primer partit que sempre ha estat a favor del diàleg i d'una negociació pactada entre Catalunya i Espanya. Per tant, no ho trobo tan baladí ni tan secundari que Podemos o Sumar en aquest cas hagi estat el que ha escenificat la primera posada en escena de l'amnistia. Ho valoro, ho accepto i ho aplaudeixo. Després, en quant a la conversa d'avui del president del govern espanyol amb Oriol Junqueras, és evident que pel relat que tots heu dit, no pot ser que el protagonisme, per Esquerra evidentment, no pot ser que el protagonisme d'aquesta fase nova la tingui només Junts i el Puigdemont, perquè els vots són 7 i 7, i per tant Junqueras i Esquerra, que en aquests darrers 4 anys ha estat donant suport al govern, no et diré a canvi de res, perquè ja sé que em direu els indults, però a canvi de ben poca cosa, per allò que és la finalitat, que és l'autodeterminació, el referèndum, l'amnistia, etc., doncs no li vol deixar el protagonisme a Junts, i per tant, després de la fotografia de Yolanda Díaz amb Puigdemont, ara el que calia és significar una altra fase, que són els dos que manen en aquests moments, que són el Pedro Sánchez i el Junqueras. No hi ha fotografia, però sí que hi ha una conversa telefònica. És tot un relat que cal significar, perquè tothom després haurà d'explicar les seves parròquies, i jo ho entenc en aquesta mesura, però és evident que després hi haurà més converses i més fotografies, perquè si no els vots són 7 i 7 i per tant s'hauran de repartir el protagonisme.
Estan d'acord, a mi em sembla bé. Estan d'acord, Anna, digue'm, que hi ha una petita diferència en aquests moments. Està governant a Catalunya Esquerra Republicana amb una minoria més que evident, i no pot fer segons quins moviments pot fer un altre partit que està en aquests moments fora del govern, no dic l'oposició, però pràcticament està l'oposició, que és Junts.
Però quins moviments, ara no t'entenc.
No, escolta'm, és que si tu, diguem-ne, no jugues a favor de la investidura de Pedro Sánchez, és òbviament que la reacció en el govern, en el Parlament de Catalunya, jo crec que seria immediata. No trigaria massa en que hi hagués una moció de censura, o quan ho decidís la majoria, en aquest cas, que la té precisament el PSC, doncs proposar la substitució o el fi de la legislatura. Per tant, no és exactament la mateixa situació. Un està fora del govern, viu a l'oposició...
Crec que vas bé. És a dir, hi ha hagut un acostament de Junts amb el PSOE, o amb el PSC, digue-n'hi com vulguis, que han cès les alarmes d'Esquerra, perquè ideològicament potser fins i tot s'acabarien entenent més Junts i el PSC amb moltíssimes coses al Parlament de Catalunya, i Esquerra vol fer valer en aquest moment el seu protagonisme, que ha estat el que durant els darrers 4 anys més ha empenyut perquè aquest diàleg sigui possible.
Sí, però vull dir, Anna, que el marge de maniobra no és el mateix. No és el mateix que pugui tenir... Que el marge de maniobra que té des del punt de vista de la repercussió a Catalunya, no és el mateix el que pugui tenir Puigdemont o el que pugui tenir Junts que el que pugui tenir Esquerra Republicana. Per raons òbvies, estan governant i amb una minoria molt, molt dura, amb la qual si volen aprovar pressupostos, per exemple, necessàriament hauran d'anar a buscar la complicitat o els vots del PSC per tal de poder-los tirar endavant, no? Una altra cosa és que prorroguin pressupostos, però si decidissin tirar-los endavant, això ho necessitarien per aprovar la major part de les lleis.
Són les 34 minuts.
Ja, però l'any que ve hi ha eleccions, Ramon.
Ja. Deixa'm fer una pregunta amb el...
No. Són el 24 les eleccions. Són el 25 les eleccions.
El febrer del 25.
No, l'any que ve hi ha eleccions.
A Galícia i al País Basc.
Aquestes són importants.
I europees.
Aquestes són molt... Mira la importància que tenia la reunió d'ahir d'Aitor Esteban amb el president, com necessita en aquests moments el PNB reformar la seva oposició, perquè si les coses van com apunten les enquestes, és possible que per primera vegada Bildu sigui la força més votada al País Basc.
Val, són les 10:34 minuts, Armenteres, aviam, què has fet amb Pegasus, fill meu? Què et passa ara?
Ara sabem que la trucada ha començat a les 8 del matí i 33 minuts, per tant ha durat fins a les 9 del matí i 11 minuts.
Bola, és impressionant.
Ostres, Armen, sabem de tallets, però no ens diuen res del contingut.
Acabaran dient-vos hasta el color del telèfon dels mòbils, però no us diran el contingut.
El contingut, si fem cas del que diu, del que sempre ha dit Esquerra i del que va dir en campanya, crec que va ser Pere Aragonès en un míting a Badalona, Rodalies finançament, amnistia i autodeterminació. Ells sempre diuen que estan aquí i que estan intentant. És evident que el tema de l'amnistia està avançat, està treballat, està madurat.
Jo crec que
el tema del referèndum està bastant complicat, el que passa que hi ha d'haver alguna mena de mecanisme perquè se'n pugui parlar, i la gran incògnita és si hi ha marge per avançar en tema Rodalies i en tema financer.
Sempre que em queda bé, sempre apareixeu tots aquí.
Molt simplement, hi ha un problema que no depèn de la negociació entre el govern espanyol i la Generalitat, els traspassos que es puguin arribar a fer. Hi ha una oposició claríssima per part dels sindicats de Rodalies, de Renfe, que no volen ser traspassats.
I què?
Si
hi ha un acord polític, hi ha una decisió política...
Però tu, per exemple...
Els sindicats del Congrés volien el català.
El sindicat de maquinistes... és molt diferent. El sindicat de maquinistes és un sindicat importantíssim i que si et paren els trens, doncs ja en faràs molt de tenir els traspassats.
Ja veurem quants dies dura.
Jo crec que...
Estan parats igual.
Jo un apunt sobre el tema aquest de què és el que s'està demanant. Jo crec que el problema, el conjunt del problema de la negociació ara es situa més o menys, és a dir, hi ha un tema, que és com escenifica cadascú el resultat de la negociació. Hi ha un altre tema que per mi és clau, que és quin relat es construeix a l'entorn de l'amnistia que pugui ser per una part compartit i una part no compartit d'aquest relat. I l'últim tema clau, que jo crec que és l'altre, que és un cop el tema de l'amnistia solucionat, és com des de la part independentista es diu que es pot obrir el meló del debat de l'autodeterminació i des del PSOE es diu que no. Això acaba amb la taula de diàleg, que ja existia. I, per tant, Junts no pot acabar dient que la taula de diàleg que ja existia, que és tothom pot parlar de tot i ja veurem què passa, pot seguir existint, perquè si no seria d'una lliure de raó esquerra. I llavors aquí Junts jo crec que incorporarà una cosa que li diran un nom diferent, no taula de diàleg, però és el mateix, amb algun tipus de relector, facilitador, o com li diguin. I jo crec que ara mateix el punt clau de la negociació, no en tinc ni idea, és pura especulació, vol dir, és aquest. És a dir, com la part política del conflicte, digue-li referèndum, dret a determinació, proposta d'Espanya, com la derivem en una cosa que no li podem dir taula de diàleg, però és una taula de diàleg, i quin tipus de garanties li posem aquí. Jo crec que aquest és el tema fonamental.
Tots en fi, és que és aquest, Javier, és que és aquest el tema. És a dir, amb l'amnistia... Perdó, Jordi,
acabo
ràpid. És a dir, els indults i l'amnistia ens situen al 2017. Com tu comprendràs, no ho sé, si la majoria d'independentistes, si no s'han borrat, volen caminar a partir del 2017. La taula rasa és a partir del 2017. Per tant, l'autodeterminació hi ha de ser sí o sí. I si no anirem a eleccions, no hi ha més.
No hi haurà,
hi ha de ser amb la paraula que vulguis, amb el calendari que vulguis. Però si no, de què ha servit tot això si només ens situem al 2017?
2017, 2023, 10:38, senyor Melero. La setmana que ve parlem del seu llibre, perquè surt a la venda avui, però la setmana que ve recordem que el dijous es presenta en societat.
Perfecte.
Vol dir on es presenta en societat?
A la llibreria La Central, al carrer Mallorca... i me'l presentarà el Carles Monguilot, un meu
finalista.
Otro letrado,
I el títol del llibre?
Fràgil virtut.
I de què va?
És una història de crims. No hi ha, no surten ni depes, ni ningú de la...
Novel·la.
Està basada en un cas real, però tot està novel·lat. Els personatges són de ficció.
Molt bé. Però jo li vull preguntar algunes coses. La primera, molt important. Vostè creu que l'amnistia és legal? És a dir, que entra dins els paràmetres de la Constitució o és inconstitucional?
Jo crec que és legal i entra dins dels paràmetres de la Constitució. tinc un argument, no donaré un argument polític, donaré un argument de naturalesa estrictament tècnica. El legislador pot fer lo més, i quan dic lo més, el legislador pot derogar un delicte, i aquesta derogació té efectes retroactius en el temps fins a l'infinit, amb la qual i les seves les conseqüències són més dràstiques cap al passat i té conseqüències cap al futur. És a dir, aquella conducta mai més tornarà a ser delictiva. Per tant, això ho pot fer el legislador, ho pot fer una majoria del Congrés, absoluta del Congrés, i jo crec que pot fer lo menys, que és amnistiar una conducta que només contempla el passat, que no deroga el Codi Penal, amb la qual aquell fet continua estant delictiu, i que no té projecció cap al futur. Per tant, un argument exclusivament tècnic, eh? Vull dir, jo que quien puede lo más, puede lo menos. Lo más és la derogació d'un delicte al Codi Penal, lo menos és l'exercici del dret de gràcia projectat cap al passat. Vale? Això per una banda. I després, per altra banda, jo entenc que l'amnistia, per definició, és un acte arbitrari que vulnera el principi de reserva de jurisdicció i el principi d'igualtat. Però és una vàlvula d'escapament del sistema que retenen tots els ordenaments jurídics del món d'una manera o d'una altra. Als Estats Units és tradicional que l'últim dia, quan plega el president dels Estats Units, indulta Déu i sa mare. Crec que l'Obama va indultar 500. Allò donat... I el Gerald Ford... És un mecanisme desigual i arbitrari. Desigual i arbitrari.
Ah, molt això.
Que ve de la monarquia absoluta, de la prerrogativa reial de Gràcia, etc.
És la reserva del poder constituent que queda en el poder constituït.
Mira, queda molt bonic així.
Perdoneu.
No, però vull dir, aquí és això. Llavors,
ho apuntarem, això.
Anar-li a buscar una... Anar-li a buscar una lògica igualitària a l'amnistia.
I el que escrivia l'Ola García l'altre dia a La Vanguardia, el diumenge, que si la Sala o el propi Llarena presenta un recurs d'inconstitucionalitat davant de la decisió, que deia que llavors això el que faria és, igualment, si Puigdemont vingués a Catalunya, quedaria detingut.
Jo crec que això només podria tenir eficàcia si s'invoqués la vulneració dels convenis i de la normativa europea en matèria de lluita contra la corrupció.
I en tot cas el TC podria resoldre ràpid, també.
I el TC podria resoldre ràpid, però és que jo entenc que des de la perspectiva de la Unió Europea i els Tribunals Superiors de Justícia de la Unió Europea han vist molts indults i molts exercicis de la prerrogativa de gràcia i han tingut molt clar que no tenen res a dir. Perquè això, primer que és una qüestió de dret intern, i després perquè és una institució absolutament generalitzada.
I perquè crec, no sé, però m'ho vaig mirar perquè això ha sortit diverses vegades en diversos debats que he escoltat i m'ha sorprès, és a dir, jo crec que només hi ha capacitat de suspensió dels efectes de la llei quan hi ha un recurs d'inconstitucionalitat d'aquesta llei, quan aquest recurs el presenta el govern d'Espanya, sí. Cosa que en aquest cas no passaria segur.
No, però si ho fa un tribunal, sí que, si hi ha un incident d'inconstitucionalitat, sí que es pot esperar a dictar sentència o aplicar,
no imaginar...
en aquest cas, aplicar la llei fins que el Tribunal Constitucional es pronunciï.
No em puc imaginar l'incident d'inconstitucionalitat. Em puc imaginar un incident de vulneració de la normativa europea de lluita contra la corrupció.
Aquí hauria de presentar-ho, això, el mateix Llarena, per exemple?
Sí, el Suprem.
Sí, el jutge que té la causa a les mans. En el moment concret.
Si a un jutge li afecta una llei, pot presentar un incident.
Això sense entrar en cap consideració política, eh? M'he limitat a dir...
L'argument tècnic és molt bonic.
El tema polític és que en aquest moment Pedro Sánchez té dues taules de negociació, segurament. Una taula de negociació amb Junts, Sumar i Esquerra Republicana, i una altra taula de negociació amb un senyor que es diu Cándido Conde Pompidou, que és el president del Tribunal Constitucional, perquè és evident que el govern del PSOE s'ha de garantir que si arriba a un pacte per l'amnistia, aquesta llei no patirà cap esgarrinxada al Tribunal Constitucional, perquè la memòria recent de què passa quan un pacte polític s'altera o es tombe al Tribunal Constitucional, com va passar l'Estatut, és molt eloqüent. hi ha una majoria progressista o propera al govern espanyol, al Tribunal Constitucional, de 7-4, però jo crec que s'ha d'assegurar d'alguna forma en aquesta taula de negociació paral·lela i supersecreta amb el Tribunal Constitucional que això surti.
Eren dues preguntes. Però, és que hi ha
una pregunta al Javier, també.
Endavant. Sí, jo també tinc una altra, també. Si és cap problema, no, perquè acabarem a les 12, no passa res, no posarem música avui.
Però vols posar la música?
Digues, Anna, digues. Pregunta.
No, pel Javier. És a dir, quan es va aprovar la llei de l'avortament o la llei de l'eutanàsia, etc., què es va fer amb totes aquelles persones que tenien causes obertes?
Les persones que tenien causes obertes en un moment, fins que no es va produir la modificació del Codi Penal, continuaven en causes obertes. Una altra cosa és que els tribunals i els fiscals de facto s'esperessin, sense cap cobertura legal expressa. I no ho tiressin endavant.
Si tu, per exemple...
Perdona'ns tots, en nom de Déu.
Perdona,
Endavant, no.
Si tu tenies, per exemple, una denúncia presentada i estaves en un procés per un cas d'un... per cas d'avortament. Això com acaba? En el moment en què s'aprova la llei de l'avortament desapareix
perquè les modificacions legislatives en matèria penal més favorables a l'acusat
s'apliquen al...
tenen efectes retroactius. Per això et deia amb l'amnistia que el legislador pot fer més que amnistia. Pot fer una derogació del delicte amb efecte retroactiu i amb projecció cap al futur.
I jo vull posar un exemple només de... per això que és a dir, perquè es parla molt de les amnisties fiscals, que jo crec que
és un altre rotllo.
Però jo me'n recordo quan s'aprova la derogació del servei militar obligatori, perquè jo era insubmís, això no es va parlar gaire i no s'ha posat com a exemple, però al final de la derogació hi havia un annex que posava, i a partir de l'aprovació d'aquesta llei queden, s'elimina totes les causes pendents.
No, home, però això és molt...
per insubmissió, no sé què, i tota la gent... I van sortir tots.
És molt fàcil. El decret del Franco, del setembre de l'any 39, el decret que indulta tots els delictes comesos contra la República entre el 31 i el 39, ja ho diu com s'ha de fer. Ja ho diu, los señores fiscales pedirán el sobreseguimiento y archivo de todas las causas. I els que estiguin condemnats... es revocaran les condemnes. I els que estiguin encarcelados s'excarcelaran.
No té... Són 3:15. Encara tinc una altra pregunta.
Ara pot ser per Déu.
No, és pel llibre del Javier Melero, que un amic meu ja l'ha llegit, i diu textualment, jo ni poso ni trec, eh? Diu, lo millor que és el protagonista del llibre és clarament Javier Melero, i passar 250 pàgines acompanyat d'un personatge com Javier Melero és fascinant.
Home, gràcies, però el personatge és més jove i més guapo que
jo. I que ho digui Ana Gómez encara més, eh?
No, jo no ho dic, ho diu el que ha llegit el llibre.
Això et anava a dir. Jo és que volia fer una altra pregunta amb el Melero.
Tot això va a part, eh?
Va a part, sí, això es cobra a part. L'agència de comunicació de Jenny Hermoso acaba de denunciar que la futbolista... no es veu amb cor d'asseure's davant del jutge després que s'hagi filtrat la seva declaració a la fiscalia. És la que abans d'ahir va emetre a Telecinco. En un escrit diu que s'han sobrepassat tots els límits i s'han vulnerat els drets bàsics de la jugadora. És per això que portarà als tribunals els responsables de les filtracions.
Pues benvinguda al món de la justícia espanyola, on es filtra absolutament tot, les declaracions practicades a porta tancada, amb vídeo inclòs, la del president Pujol quan va declarar davant de l'Audiència Nacional, etcètera. És un mal endèmic que forma part d'aquesta sinergia perversa del que vosaltres sabeu tant com jo, entre jutges, fiscals, policies, periodistes i advocats.
L'altre dia estaves defensant pràcticament que...
No, que
estic molt d'acord amb l'anàlisi que estàs fent de la justícia espanyola, però que moltes vegades defenses que no, que la justícia espanyola funciona bé i que en realitat no hi ha tant...
No, la justícia no dic que justícia que funcioni bé, jo dic que és una justícia homologable amb altres del seu entorn. Això no vol dir que funcioni bé. El que vull dir és que no hi ha una excepcionalitat de la justícia espanyola.
O sigui que... No funciona tan malament com la nostra.
Albert Sort, tu què vols? Que m'agafi un atac de feridura a 3:15 del matí, quan presumptament m'agafaré demà de festa i divendres ja ho veurem? El Real Madrid torna a insistir que el Barça era el club del règim. Ho ha dit un dels membres de la Junta Directiva de Florentino Pérez, José Manuel Otero. He de dir que passa una cosa històricament amb el Madrid. El Madrid, tu no saps mai ni amb Ramon Mendoza ni amb Lorenzo Sanz Mancebo, que era aquell senyor curiós que anava sense calçotets pel carrer, amb una famosa entrevista que va donar a la contraportada del diari El País amb Abel Galaz, i el titular era "Jo no llevo calzoncillos",
conegut com a Torrezno,
ja, efectivament. I després Florentino Pérez ningú coneixia, cap directiu. Al Barça sabem tots els noms, cognoms, aquell que el Tiempo Libre. Bueno, però aquest senyor José Manuel Otero, primera vegada que sento aquest nom, ha acusat el Barça de rebre ajudes per part de la dictadura franquista i ha lamentat que el Madrid en fos el principal castigat. Ho ha dit al podcast Remontada Blanca.
El club del régimen fue el Barcelona, siempre. El Real Madrid, las dos primeras ligas que ganas en la República. Al Real Madrid le matan en la República a algunos directivos. El Real Madrid siempre estuvo perseguido. Para conocerla sabemos lo que pasó. De hecho, Franco tuvo la medalla de la insignia de oro y brillantes de Barcelona. Nunca la tuvo el Real Madrid.
No, tot això sona cert.
No, el que diu és cert. O sigui, que va tenir la medalla i tot. És veritat. És veritat. Ara.
D'aquí derivar.
D'aquí a fer.
Home, tinguent en compte que varen afusellar un president. Exacte. Del Barça. Home, sí, sí, sí. No sé, escolta,
si... Que Bernabéu molt antifranquista.
No.
Em sembla que no va ser. Ara, Gómez, silenci, que les querelles van que volen.
Jo, silenci, silenci. La gent veu a les edats que vol.
Val, escolta'm.
És que no vull ni contestar.
Anna, t'agrada la cervesa?
Sí, molt.
Molt.
Melero? A l'estiu, sobretot.
M'encanta.
La cervesa t'encanta. Ferran Casas?
No.
Ramon Rovira?
Sí, en mesura.
Sí, en mesura.
Sí, a mi m'agrada.
Sí.
Sense mesura. M'encanta, i avui ho comentàvem amb el Domènec i amb l'Ero fent un cafè. És un drama la notícia que heu donat avui.
D'aquí uns moments preguntem: perilla la cervesa a les vostres vides, menys a l'Ferran Casas i la meva?
Un, dos, tres, sí!
Coneixes Multiprotecció de Santa Lucía? Doncs si tens família, t'interessa. Perquè Multiprotecció agrupa per primera vegada les assegurances i els serveis més importants per tu i la teva família. I això ajuda que la teva família estigui molt tranquil·la. Informa-te'n i contracta-ho a santalucía.es. Santa Lucía, segurs de viure.
Quins cracs aquests de Sud Renovables!
Que bé que ens han instal·lat! Es nota que saben tractar plaques solars com nosaltres.
A Sud Renovables hi treballen des del 2005. Van ser dels primers. Són experts en energia solar.
Doncs vinga, a prendre el solet
i estalviar la factura de la llum.
Entra a sud.cat i et carreguem de bona energia. Sud Renovables.
I abans i banys. Els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
Actualitza't amb el gran renové de MediaMarkt. Només fins al 19 d'octubre estalvia't 150 euros amb un portàtil convertible Lenovo Flex amb processador AMD Ryzen 5 per només 679 euros. Ja a la teva botiga a MediaMarkt.es i a l'app.
Si vols estalviar el doble, a Repsol ho tens molt fàcil. Paga amb Wilet i aconsegueix fins a 40 cèntims per litre en tots els repostatges i fins al 100% de les recàrregues elèctriques. Vine a Repsol i multiplica per 2 l'estalvi fins al 15 d'octubre. Això és connectar energies. Més informació a Repsol.es.
La festa d'ofertes Amazon Prime ja està aquí. 2 dies d'ofertes increïbles en electrònica, llar, cuina i molt més.
Estem en directe i el Joan obre la seva oferta increïble. Treu el precinte, obre la solapa esquerra i ara la dreta. És una batedora! És una batedora! Es deu sentir ben bé com una estrella.
La festa d'ofertes Amazon Prime és el 10 i 11 d'octubre. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime i troba les teves ofertes ara.
Vols gaudir d'un menú deliciós i estalviar-te temps i diners? Descobreix els menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Ara i fins al 23 d'octubre, a partir de 5 euros amb 95 cèntims, decideix què vols menjar. Menú familiar, mediterrani, vegà, oriental, una solució per cada paladar. Gaudeix dels menús Estalvi de Bon Preu i Esclat. Bon Preu i Esclat, sempre al teu costat.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, te ofrecemos todo tipo de soluciones para ayudarte a reducir tus emisiones y tu consumo. Porque todos los hogares pueden ser sostenibles, y el tuyo también. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlí.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i llest en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio que hi ha a tota Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arenys de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿A qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. ¿No los dejas escapar? Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
El perquè de tot plegat.
Aviam. 7 minuts i les 11 és una notícia que ha fet saltar totes les alarmes. He de dir que aquest matí, amb aquesta meravellosa colla de dropos amb la qual treballo els matins, la notícia que Albert Sorsos, director del Món RAC1, quan hem dit quina és la notícia, tal, no sé què, diu, aquesta és la més important.
El llúpol.
El llúpol.
Bueno, ei, potser té raó, perquè jo, quan va haver-hi la crisi de la caiguda de la Unió Soviètica...
Hòstia, que lluny tot, que ens en anem.
Bueno, hi havia crisi, estava tothom fet, no hi havia menjar, no hi havia res, i va haver-hi motins populars en el moment que no va arribar el tabac a Moscou. És a dir, quan no va arribar tabac és quan es van produir veritables motins populars. És a dir, si desapareix la cervesa... Bueno, pots trobar substituts, però home, pot haver-hi coses que...
Home, no, aquí el que diu és que bueno, aquí la notícia, aviam, o sigui, ara un que acaba, a l'astronauta acaba de baixar, posa la ràdio, si no el Domènec dient que desapareix la cervesa, tornen a cap amunt.
Ja s'ha doblat el preu als bars.
El canvi climàtic també afectarà la producció de la cervesa, segons un estudi científic que publica una revista molt prestigiosa, que és Nature. La calor i la sequera compliquen la producció de llúpol, que és un dels ingredients clau de la cervesa conjuntament amb l'aigua i amb el blat.
Se'n fa a Prades, aquí, de llúpol.
Sí? A Prades, fa, allà a l'Alta. Sí, i a vegades parlava amb gent de...
que està a mil metres.
D'Estrella. M'han dit que en bons moments determinats i el canvi climàtic, això és que... Mira, ara m'ha vingut al cap. La que hi havia a Catalunya s'ha anat desplaçant cap a altres zones, perquè efectivament el canvi climàtic ha afectat moltíssim la producció de llúpol, i això és el que els afecta.
No sé si té alguna opinió formada sobre el llúpol el Fede Segarra, director de comunicació d'Adam, a qui li volem preguntar si per ell o no la cervesa. Fede Segarra, què tal? Bon dia.
Bon dia, Jordi.
Bon dia. Aviam, els amants de la cervesa s'han de preocupar o no?
Jo crec que no. No hi ha cap motiu per preocupar-se. Evidentment, coneixeu, la cervesa és un producte natural que ve de la terra. Els seus ingredients són 100% naturals i els dos més importants bàsicament són el llúpol i la malta, la malta que ve de l'ordi, no? Malt d'ordi. Evidentment, si tu fas un producte 100% natural i que ve de la terra, doncs el procés de canvi climàtic que estem patint els últims anys, doncs el que fa bàsicament és afectar-li a les produccions i a la quantitat de llúpol que s'està fent, no? Però qualsevol cas, no a la qualitat de la cervesa.
Val. Us està afectant la producció de cervesa a vosaltres, Adam, o no?
No. Nosaltres, en aquest sentit, el que sí ha passat és que la quantitat de llúpol que es produeix per hectàrea ha baixat, perquè hi ha menys aigua, per tant, i la intensitat aromàtica del llúpol, que és una flor, doncs també ha baixat, i nosaltres ho compensem amb més quantitat de llúpol per cada litre de cervesa que produïm, o amb molts de la cervesa que afegim al llúpol, no? Això ens fa, bàsicament, que és un problema de quantitat, no de qualitat, i bàsicament també ens afecta un tema clau com és el preu. Doncs el preu de produir una cervesa, doncs amb el canvi climàtic els últims anys, ha pujat. Cosa que també va passar, per exemple, l'any 2015, que nosaltres vam tenir una collita molt dolenta, no? I per tant està afectant bàsicament a les quantitats i ens està pujant el preu, però no a la qualitat de la cervesa.
Val. Per tant, pot ser que si n'hi ha cada cop menys de la cervesa, cada vegada sigui més cara?
Sí. És a dir, nosaltres estem treballant per trobar diferents varietats de llúpol, a diferents zones. Nosaltres, en el nostre cas, en el cas d'Adament, no parlo d'altres cerveseres, nosaltres, a part de que sigui un producte 100% natural, és de proximitat. Per tant, nosaltres estem produint, com dèiem aquí anteriorment, estem produint a Prades, a Tarragona, un llúpol de proximitat. També es produeix a Lleó, al nord d'Espanya, i doncs, si la producció no arriba per quantitat pel canvi climàtic, haurem de trobar noves zones, no? Perquè sí que necessitem és una certa estabilitat per fer la cervesa. Totes les cerveses que fem surten amb la mateixa qualitat, no? Uh-huh. Per tant, sí que s'estan estudiant varietats i zones, doncs, si realment la sequera i les altes temperatures fan que la producció de llúpol a les zones on actualment estem fent, que en el nostre cas és de proximitat, doncs baixin.
Pel que diu aquesta notícia, diu que la cervesa podria canviar de gust. Diuen els investigadors que l'excés de calor danya la concentració d'àcids a la planta i que és la responsable del gust amargant de la beguda. Això ens ho creiem o no?
En el nostre cas, no. O sigui, en el nostre cas no ens afecta. En el cas d'Adam, no sé altres cerveseres, però en el cas d'Adam, nosaltres estem fent amb els estàndards de qualitat, i aquest matí en parlàvem amb l'equip de qualitat de la casa, que fa quasi 150 anys que fem cervesa, o sigui, si alguna cosa en saben és de fer cervesa, i amb els mestres cervesers, nosaltres estem fent la cervesa exactament igual, i la farem exactament igual. La càrrega aromàtica del llúpol ha baixat d'intensitat i ho compensem amb més quantitat.
I podria haver-hi menys varietat de cervesa?
No.